Convergència i Unió continua sent la força més votada i el Partit Popular al conjunt d'Espanya. Això sí, en els dos casos amb percentatges clarament inferiors als de les municipals del 2011. El gir a l'esquerra es veu, per exemple, amb el canvi polític que hi haurà a Barcelona, on Guanyem Barcelona, la coalició liderada per Ada Colau, s'ha imposat, com també passarà això en els governs, per exemple, de les Illes Balears, de la Comunitat Valenciana, a la Generalitat i les alcaldies de Madrid i València, com també en ciutats importants com ara Sevilla i comunitats autònomes com Extremadura o Castella-La Manxa, entre d'altres. A tot això, cal afegir que a casa nostra el Partit dels Socialistes de Catalunya aguanta bé i es consolida com a segona força, alhora que conserva importants alcaldies, entre elles les de Tarragona, Lleida, l'Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Sabadell, Granollers i Santa Coloma de Gramenet, entre moltes altres. La fotografia, en un primer diagnòstic, és clara. Canvis importants, però no massa radicals en general, tot i que a Barcelona hi ha hagut una gran sacsejada política per a Convergència i Unió i un avís per als partits considerats tradicionals. També Esquerra, que ha augmentat en vots, a Barcelona, evidentment, però també al conjunt de Catalunya, i en regidors, però potser no ha tingut els resultats esperats pels seus dirigents. El PP ha perdut molta força a Catalunya, especialment a Barcelona, i es manté com a llista més votada a Badalona i a Castelldefels. En el conjunt d'Espanya, els populars també fan avui anàlisi en clau negativa. En aquests moments està intervenint Mariano Rajoy després de la reunió executiva que ha tingut el partit. Davant la previsió de perdre la majoria en les 9 comunitats autònomes on el PP ha guanyat, en totes sense majoria absoluta. És moment, doncs, de treball a fons per part de tots els partits, de cara a buscar pactes i acords amb molts ajuntaments catalans i espanyols, i alhora és moment de grans transformacions. Però això sí, democràticament no ens hem d'espantar. Tots decidim i tots podem demanar als nostres representants, per sobre de tot, que treballin per l'erradicació de la pobresa, per la millora urbanística i social dels nostres municipis i, en definitiva, pel bé comú. Obrim la taula de conversa. Ens acompanyen avui Toni Picó, diputat de Convergència i Unió al Congrés dels Diputats. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Ignasi.
Gràcies per haver acceptat la invitació, com sempre.
Al contrari.
També saludem Lluís Batlló, advocat penalista. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I avui presentem per primera vegada el doctor Joan Escofet, que és metge. Senyor Joan Escofet, molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda i gràcies per la invitació.
Vostè és de Barcelona, per tant, sí. Ahir deuria votar o deuria participar a Barcelona en aquestes eleccions.
Sí, vaig votar. Bueno, normalment sempre he votat, sempre, no? No amb aquestes...
No s'ha abstingut mai, eh?
Mai m'hi he abstingut. Som en un comentari de tot això que has fet, aquesta introducció, que jo penso que hi ha una dada que cap partit polític no li dona gaire importància i jo penso que és important. O sigui, ha votat un 60% de la població. Uh-huh. Ha augmentat una mica respecte a les últimes eleccions, no? Si no recordo malament, fa que era un 52 o un 54%. O sigui, ha augmentat uns 5 o 6 punts.
En relació amb les últimes municipals, les del 2011,
exacte.
Hi ha un augment significatiu de participació, una però encara és poc.
Encara és poc.
Sí. Suposo que això és el que volia dir, no?
Exacte. Si ho traslladem d'una manera pràctica, vol dir, de cada 10 persones, 4 no adopten cap postura política, no tenen poder cap consciència social, no es preocupa molt les coses. Vull dir, jo penso que això és una dada important. Vull dir que també és una dada que es pot traslladar a molts països, eh? Vull dir, no és que siguem nosaltres una comunitat estranya, no? Però això a mi sempre m'ha llamat molt l'atenció, eh?
Sí, sí.
Molt l'atenció, que és això, eh?
Sí, doncs participació encara baixa, diu el doctor Escofet, certament ha augmentat en relació amb les últimes municipals, aquesta sensació de canvi, aquesta sacsejada i indignació en alguns casos segurament ha mobilitzat més votants dels esperats. Abans els hi pregunto, ja que ho ha dit el senyor Escofet, senyor Batlló i senyor Picó, vostès també han votat sempre? No cal que diguin a quin partit, però han votat sempre, han participat sempre en eleccions?
Sí.
O gairebé sempre, vaja?
Sí, no, jo sempre, també.
Molt bé. molt bé. Sí. Doncs visca la participació.
Ojo, no. Recordo, ara que ho dius, Ignasi, no vaig votar a l'Estatut, diria. Que no vaig votar
el referèndum de l'Estatut de l'any 2006.
No acabava de veure...
Va ser una abstenció, diguéssim, de no acabava sí, de veure clar si sí o no.
Una abstenció activa. No. O sigui, no el volia i per això no vaig anar a votar, diguéssim,
molt
saps?
Bé. Però sí, recordo... De fet, va ser una participació molt baixa, recordem-ho, sí, la del referèndum
sí,
de l'Estatut.
Perquè em sentia com molt manipulat pel sí, pels del no, saps? I mira, és l'única.
En aquest cas era un referèndum, sí.
Jo sí que he votat en totes les eleccions.
En totes les eleccions, també.
I referèndums.
I en el seu cas, com que és diputat de Convergència i Unió, suposem que haurà votat.
Sí, la veritat és que sí, però de totes formes, no és tan, per mi no és tan important, com deia el doctor Escofet, no? En aquest sentit, en quin sentit votes, sinó la certa obligació que jo crec moralment, des de la meva perspectiva i del meu vot, d'anar a votar. I crec que això doncs, és important perquè implica això, no? Doncs un compromís i prendre, en aquest sentit, decisions doncs, en cada moment en què s'han de prendre.
Perdó, igual després aquests que no voten són els més crítics, no?
En alguns casos.
Sí, aquí podríem discutir si els qui no voten tenen el mateix dret. En principi, els ciutadans tots tenen el mateix dret de participar políticament més enllà de les eleccions i exigir.
Cal recordar que en alguns estats el vot és obligatori.
A l'Amèrica Llatina, en molts països, per exemple, i en alguns d'Europa també. Amb la qual cosa, aquí sí que hi ha una diferència de drets perquè hi ha l'obligació de votar. Però aquí no. És a dir, aquí no es mira si aquest ha votat, tot i que les dades hi són, Se sap qui ha votat i qui no ha votat. Però no es mira. Sí. Bé, més enllà d'això de la participació, que em sembla que és important, no sé si algun de vostès té les dades exactes de participació a Catalunya i Espanya. 60%, vostè, senyor Escofet, parla de dades d'Espanya, de Catalunya.
FAT és un 60,1%.
Em sembla que el conjunt d'Espanya és una mica inferior a aquesta participació, potser 57, 58, ara ho comprovarem si podem, però ens sembla que aquesta reflexió també és important, tot i que tothom espera el que direm d'Ada Colau, de Convergència i Unió, del PP, de Mariano Rajoy. Bé, anem per ordre de
situació. Jo, si vols, faig una fotografia des de la meva perspectiva.
Ja que vol fer-la a nivell general, li dono carta blanca.
Sí. I parlo primer de Catalunya, en aquest sentit, una forta fragmentació de l'espai electoral, no?, amb una entrada important doncs, de forces polítiques noves en el món municipal, no tant la CUP, que ja ho estava, però que ha entrat amb molta més força, i de Ciutadans, no? I després un descens important del partit com el PP i el PSC, en certa forma, no? Convergència i Unió es manté com a primera força de Catalunya per segona vegada, el 2011 va passar, aquesta vegada torna a ser la primera força política. Anteriorment, la força més política sempre havia sigut el Partit Socialista de Catalunya, i s'aguanta força bé en aquells municipis on s'ha governat. En altres municipis, doncs, i ho sabem, majoritàriament, doncs en aquest cas, l'àrea metropolitana no ha estat tan així, i molt significatiu en aquest sentit perdre Barcelona, per això, pel que dèiem, no? Pels 17.000 vots aquests, pels quals i un regidor de diferència amb Ada Colau.
Sí. Escolta'm una cosa, pensa una cosa. Convergència solament ha guanyat una vegada les eleccions municipals a Barcelona.
Exacte.
Sí. Queda com una única legislatura, de moment, aquests 4 anys de Xavier Trias.
Jo crec que hagués seguit, evidentment, si no hi hagués hagut aquesta situació de guanyem, no?, de l'Ada Colau, que en realitat... També penso que no és que estiguin votant els que han votat a l'Ada Colau, no estan votant el projecte d'Ada Colau. Estan manifestant molts, almenys, el seu vot de protesta vers els partits tradicionals. Jo no crec que aquesta persona ha aconseguit, i amb això és un èxit, realment,
aglutinar
les queixes dels partits tradicionals. I després, una cosa, Toni, no sé què pensaràs tu. És veritat que Convergència ha sortit com a primera força, si globalment considerat, si comptes el número de vots. Però en clau del procés, si comptes els vots dels partits pro-procés versus els altres, em sembla que ha quedat una mica tocat de cara al 27-S. No?
Per exemple, a Barcelona mateix, Convergència, Esquerra i la CUP no, sumen la majoria absoluta, i en molts altres municipis també.
Jo...
A Vic, a la Catalunya Central, sí, perdoni. No
sí, no, al contrari. No, jo, ja sabeu que jo sempre he mantingut que aquestes eleccions no es podien veure com un avançament del que podria ser el 24 de setembre, i ho he repetit diverses vegades...
27 de setembre, perdó.
Perdó, 27 de setembre, diverses vegades en aquesta tertúlia, no? Jo crec que la gent el que votava a les eleccions municipals majoritàriament era, doncs, governs per millorar les ciutats i millorar les condicions de vida dels seus ciutadans, no? No m'agrada gaire fer els números en aquest sentit, partits sobiranistes, partits unionistes, i que penso que sobretot els mitjans de comunicació tenen molta facilitat per fer aquests números que en cada escomesa electoral. El que sí que tinc clar, Lluís, és que els que són els partits o la representació dels partits que són pro dret a decidir, sí que s'ha incrementat molt. Ja no parlo de si siguin federalistes, si siguin confederalistes, com és el cas del meu partit, Unió Democràtica de Catalunya, o si són independentistes, no? Però sí que existeix, en aquest sentit, per part de la ciutadania, si sumem tots els escons que s'han a Barcelona, per exemple, o a la resta de Catalunya, que els ciutadans veuen una necessitat de fer alguna cosa i de no mantenir l'estatus quo actual que existeix en aquest sentit. Les respostes són diferents, però sí que existeix una forta reclam social per buscar solucions a aquesta situació entre Catalunya i Espanya, entre moltes altres coses. Però repeteixo, les eleccions municipals, el que jo crec que majoritàriament la gent vota, hi ha gent que no, però majoritàriament vota governs municipals que tinguin en compte les necessitats de cada municipi.
Però tu vols dir, perdona, Ignasi, sí, que aquí. Una persona que vol votar independentista al 27S... ahir no va votar, o sigui, podia no votar un partit no independentista perquè li agrada més, doncs, un alcalde... O sigui, jo veig, això ho veig complicat, això que dius, complicat que hagi passat, perquè l'independentista, dic jo, que votarà independentista tant si són les generals com si són les europees...
Potser a Barcelona si... més, perquè a Barcelona ja acostuma a haver-hi un vot més polític, ho comentàvem ahir també a la taula d'anàlisi de les eleccions, en això jugo amb una mica d'avantatge, i els oients, els que ens van escoltar ahir també. No, però dic que potser en pobles, i això explica que el PSC tingui resultats tan desiguals. Per exemple, a Tarragona ha guanyat clarament, i a Lleida, tot i que ha baixat, i a l'àrea metropolitana. I, en canvi, a Barcelona, ciutat, ha perdut molta força. És un exemple.
Has tingut temps aquí a tres persones que som de Barcelona, i
sí.
que moltes vegades tenim la perspectiva únicament des de Barcelona.
Exactament.
En aquest sentit, i que moltes vegades ens escolten. Estem parlant de molts municipis, de més de 800 municipis a tota Catalunya, en els quals hi ha de diferents dimensions, i jo crec, i la majoria no són grans municipis, com és el de Barcelona, no? Sinó que són mitjans i petits municipis en què jo crec que la persona i la proposta de la persona que encapçala una llista és una de les claus, no? En les quals els ciutadans jo crec que fortament tenen en compte, no?
Sí, però, com has dit, jo estic, bueno, majoritàriament d'acord amb tu, amb tot el que has dit. Però s'ha polaritzat tota Barcelona, la fonamental, i clar, Convergència ha perdut, i això ha fet tambalejar, penso jo, el nacionalisme en general, no? Per què ha fet tambalejar? Jo penso que el nacionalisme no... actualment no dona unes respostes concretes als problemes de la gent, no? Hi ha els associats, aquest índex de pobresa, l'índex de parats, buscar treball, etcètera, tota aquesta crisi que estem passant. I crec que, vull dir, si el Convergència o el nacionalisme ho hagués sabut explicar bé, donar alguna solució a tots aquests problemes, els resultats jo penso que haguessin sigut diferents. El que passa, tota aquesta bandera d'aquests problemes, com deia abans ell la de Colau els ha recollit molt bé i els ha extrapolat molt bé. I per això ha guanyat.
I per què creu vostè que el nacionalisme no dona solució? Potser per la línia actual del procés sobiranista, el voler portar-nos a una consulta o a un referèndum o a unes plebiscitàries...
No
va per aquí, el seu comentari.
No va per aquí. A veure... No té la varita màgica, no?, per solucionar el problema del paro, el problema de les hipoteques, el problema dels desahuciats, el problema de la gent amb aquests problemes. No la té, o si no, ells suposo que...
Però tampoc la tindrà el PSOE, el PP... És a dir, tots tenen els seus intents, suposem,
sí, poder la Colau, vull dir, l'ha votat una mica...
Ha sabut aglutinar més.
L'esperança, a veure si... pot fer alguna cosa, no?
Segurament
ja es veurà.
Ben mirada, la fotografia de Barcelona no canvia tant. Tradicionalment hi ha un vot majoritari de l'esquerra, pot guanyar de vegades Convergència, o pot guanyar el PSC, o ara un altre grup. Però aquesta fotografia de l'esquerra, si sumem Ada Colau amb el PSC, moltes vegades és el vot que havia tingut el PSC, PSC i Iniciativa Junts, antigament.
De fet, mirant els números per districtes de Barcelona, et dones compte que Barcelona en Comú doncs, ha guanyat en aquells districtes on hi havia tradicionalment el vot del PSC. No? En aquest
el
sentit.
Que donava el triomf al PSC.
Exacte, han canviat de culo, diguéssim. Han canviat de...
De fet, jo crec que a Barcelona Ciutat, parlant de Barcelona Ciutat, s'ha donat doncs, l'elecció entre dos models de ciutat, no? O sigui, el model que representava l'actual alcalde Trias i el que representava doncs, la Colau, no? En aquest sentit. Jo, per mi, és molt manifest, per exemple, que en Trias, abans de les eleccions, va dir que si guanyava ell, obriria pactes amb totes les forces polítiques. La Colau avui doncs, ja ha dit que obriria força contactes o pactes només amb l'Esquerra Republicana, el PSC i la CUP. No? Per mi això és representatiu. Per mi això és representatiu, perquè més enllà, com deia, d'aquesta fragmentació, el que necessita és diàleg, i diàleg amb el màxim de forces polítiques.
Bueno, a més, jo crec que un ha de dir, a més de dir, intentar ser l'alcalde de tots, i jo crec que molts, ahir a la nit, quan van veure que l'alcaldessa era la de Colau, ens podíem sentir, diguéssim, no representats, no? Cosa que, a vegades, si guanya, doncs, això que deia Ignasi, un partit, pues, el tripartit socialista que existia abans, socialista amb els d'Iniciativa, etc. Bueno, podies estar representat o no, però d'alguna manera pues abarcava una horquilla més ampla, no?
Potser amb una figura carismàtica, com va ser Pasqual Maragall en el seu moment,
o després
Joan Clos, que també va guanyar unes eleccions, i Jordi Hereu va guanyar. Cada alcalde socialista ha guanyat almenys una convocatòria electoral, i després Xavier Trias, com tots sabem. Bé, avui compartim la tertúlia amb el diputat de Convergència i Unió al Congrés, Toni Picó, amb l'advocat penalista Lluís Batlló i amb el metge Joan Escofet. Hem parlat ara sobretot de Barcelona i hem fet una mica d'anàlisi general. M'agradaria que féssim algun comentari més sobre el que han estat els resultats en general a Catalunya i en alguns municipis que vostès vulguin destacar, més enllà de Barcelona, que ja sabem que no només existeix Barcelona.
Sí, a veure, el que comentàvem al principi, hi ha un vot independentista important...
Que augmenta, està
que
clar.
Que augmenta, sobretot a la zona, pues, a Girona, no? A Girona o a Vic o amb els jocs de la Catalunya central, el vot independentista, però sempre ha sigut així. Solament falta... Solament has d'anar a Vic per veure la quantitat d'estelades que hi ha a cada balcó.
I deia no? que en aquests municipis, Vic, Manresa, a Girona, altres de la Catalunya central, aquí sí que sumen, si fem l'anàlisi amb les forces sobiranistes,
clar,
comptant Convergència, Esquerra i la CUP.
El problema és que Barcelona, en aquest sentit... Doncs,
a Barcelona no, i en moltes altres ciutats tampoc, també s'ha de dir, del sud de Catalunya, del cinturó de Barcelona...
Sí, de Barcelona, tal. Sí. Fa que també ha tingut un canvi bastant important a Sabadell, no? Fa efectes que no sé molt les dades.
Sí, Sabadell ha baixat, la PSC és la primera força.
Sí, però ha baixat molt. Tenia majoria absoluta o gairebé absoluta.
Sí, ha baixat molt.
Mm-hmm. En canvi, a Mataró, per exemple, que havia perdut el poder en favor del convergent Joan Mora, que no es tornava a presentar, ha tornat a guanyar el PSC, tot i que per molt poc. Un exemple de fragmentació és Mataró. Amb 27 regidors, el guanyador en té 6. és molt poc. Molt
això obliga el que dèiem abans, no? El diàleg, o el pacte permanent, o el pacte per diferents objectius, no? per diferents coses. Jo crec que hi haurà situacions complicades en alguns llocs, però que, en tot cas, jo penso que totes les forces polítiques han de tenir en compte que cal aquest diàleg, doncs, escolta'm, per satisfer les necessitats dels ciutadans de cada municipi, i jo crec que per sobre de tot està això. No?
Potser falta...
En el fons, sí, totalment d'acord que ha d'existir un diàleg i entendre's entre totes les forces polítiques, perquè, si no tirarem endavant. Però jo també... Que el resultat d'aquestes eleccions, si ho extrapolem poder a Barcelona, que és el cas més llamatiu, no? Jo penso que hi ha un canvi sociològic sí. de la societat. Vull dir, hi ha un canvi molt important, i ja ens en donem compte, però jo penso que té molta més transcendència del que pensem. Vaig a posar un exemple que a mi m'ha llamat l'atenció. El referèndum que han fet a Irlanda de les bodes amb els homosexuals.
Els matrimonis entre el
Irlanda,
mateix sexe.
Irlanda és un país tradicionalment catòlic, amb les famílies mínim, em sembla que tenen 2 o 3 fills, la majoria. Hi ha hagut els escàndols de la Iglesia, no?
De pederàstia, per exemple.
De pederàstia i tot això. Però, vaja, un 62% ha votat sí al matrimoni homosexual. Jo, sincerament, pensava que sortiria que no, sincerament. Mm-hmm.
En un país com Irlanda, tenint en compte la seva sociologia.
La seva tradició catòlica, tal, d'això, no. Bueno, doncs això canvia, està canviant. Està canviant. Tots els conceptes de...
És curiós,
sí. De tradicionals, no sé, d'ahorro, família, fijos, etcètera.
El potencial de la família com a generador de...
Vull dir, tot està canviant. I això, penso, més enllà de que ha guanyat la
Ada Colau a Barcelona...
Ada Colau, en el fons hi ha un canvi sociològic molt important de tot.
Una dada curiosa d'Irlanda, d'això que diu, l'any 1986, en un primer referèndum sobre el divorci, va sortir que no, sobre el divorci civil. Any 86 fa 29 anys, que tampoc és la prehistòria, a Irlanda, després sí que va guanyar el sí en un altre, i després se n'han fet. En tot cas, al Regne Unit i als països anglosaxons, Irlanda també hi ha més cultura de referèndums, com vostès saben, sí. I potser aquí falta més cultura del pacte, que no estem acostumats... Això que tenim un sistema proporcional que hauria de ser més facilitador de pactes. Però vaja, vostè que ha viscut una legislatura amb majoria absoluta, senyor Picó, al Congrés dels Diputats...
Un primer comentari. Tinc l'impressió que a Catalunya sempre hem estat més acostumats al pacte.
Sí.
De fet, algú ho llegia avui, no? Des del principi de la democràcia a Barcelona, cap força política ha governat per majoria absoluta a l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, ens hem hagut d'acostumar als pactes.
Sí, sí.
En aquesta darrera legislatura, en l'alcalde Trias, que no tenia majoria absoluta, ha hagut d'anar pactant amb diferents forces polítiques. No?
I diuen que ho ha fet molt bé, entenent-se amb uns i altres, segons el cas.
Ho crec.
Té un tarannà, no?
És difícil dir això quan ha perdut les eleccions, també, és veritat. No? Però bé, passa de vegades, en democràcia.
No, l'important és que l'Ajuntament de Barcelona té superàvit.
Sí, sí.
Això és, suposo que això dels pocs.
Sí, certament.
També s'ha de dir que aquests comptes sanejats ja venien d'abans. És a dir, que tampoc és un mèrit només de Trias, però s'ha mantingut.
Amb un fort deute, amb una tresoreria important, però amb un fort deute que s'ha anat intentant eixugar. No? I això ho contraposo una mica amb la resta d'Espanya, en aquest sentit, i amb una situació que jo penso que és molt més trencadora que el que ha passat aquí a Catalunya, que en aquest sentit ens trobàvem sempre en què a la resta d'Espanya, en molts municipis, en moltes comunitats autònomes, i fins i tot en l'Estat, en el conjunt de l'Estat, doncs o guanyava un o guanyava un altre. I en aquests moments ens trobem en què el PP i el PSOE doncs, han perdut conjuntament, estava comptat, 3 milions de vots, 3 milions de vots a les municipals, que és molt
sempre
important.
Sempre comparem les municipals del 2011, sobretot.
Ah, exacte.
Amb les municipals... Podríem fer altres comparacions, però aquestes són importants.
Les municipals de 2011.
Perdó que t'interrompeixi un moment. Però és que penso el resto d'Espanya, quines opcions tenia...
Hi ha més bipartidisme, clar.
Claro.
Sí, sí.
Votava Partit Popular o Partit Socialista. No tenia una altra opció.
Han emergit Podem i Ciutadans.
Exacte,
això és
però
important.
La situació a Catalunya tradicionalment era de més forces polítiques, per tant, més necessitats de pactes, i en el cas d'Espanya, doncs, això era el bipartidisme molt fort del PP i del PSOE. Ara ens trobem en una situació en què el PP i el PSOE han baixat en vots, els dos, PP PSOE, hi ha hagut una irrupció doncs, del Podemos en algunes municipals i en algunes comunitats autònomes, no en totes, i Ciutadans que jo crec que no compleix les expectatives que es pensaven.
No, certament, però clar, ha entrat en força igualment, sobretot
sí,
en algunes comunitats.
No
atenció, perquè
fer...
el PP, perdoni, amb les majories d'aquests últims anys, aquests últims mandats municipals i en algunes autonomies, ha tingut moltes majories absolutes i això ha fet que efectivament, no hi hagi hagut pactes perquè governàvem solitari.
Exacte, que per cert les acaba de perdre totes, no?
Sí, de les 9 comunitats autònomes on ha guanyat, totes, Castella i Lleó hi ha un empat, perquè hi ha un nombre parell, em sembla que són 42 sobre 84, però pràcticament la té assegurada la governabilitat, però en les altres ha perdut en totes la majoria absoluta. En algunes podrà governar.
Castella i Lleó, em sembla.
Castella i Lleó podrà governar, evidentment. La Rioja, em sembla que també. Múrcia. Castella-La Manxa no, perquè sembla que Podem i el PSOE sumen. Aquí caldrà veure si Podem i el PSOE faran pactes, que tampoc està clar, això.
Deixa'm ser dolent.
Podem dir moltes coses.
Deixa'm ser dolent, Ignasi. I, en certa forma, aquest comentari, no? Perquè estàvem acostumats aquí a Catalunya, que hi havia moltes forces, necessitat de pactes. A Espanya no era tant, que era el bipartidisme. Guanyava un o guanyava l'altre. En certa forma, i permeteu-me que ho digui, Espanya s'ha catalanitzat. En aquest sentit.
Hi ha 4 o 5 grups en alguns ajuntaments on estaven acostumats a tenir-ne 2 o 3, només, com a molt Esquerra reunir d'entrada amb algun regidor. Sí. Bé, el senyor Batlló, perdoni, abans havia demanat la paraula sobre...
No, no.
Potser li he fet oblidar la idea, perdoni.
Ah, sí, no et preocupis. No, a veure, jo sí que, bueno, ja aprofundint i concretant una mica amb l'Ada Colau, perquè jo crec que és un pensament que podem tenir tots, podríem estar preocupats els que no van votar l'Ada Colau, ara, a partir de que ha guanyat i serà alcaldessa d'aquí pocs dies, en el sentit de que més enllà de si té o no té experiència, que això pues, a vegades ho comentàvem fora de micròfon o no amb el Joan, és en el sentit de que si la economia funciona gràcies, diguéssim, la riquesa, gràcies a d'alguna manera, pues, el teixit empresarial, no sé jo, i això és la por que tinc, si l'Ada Colau està per poder, allò que deien els francesos, el laissez-faire, no? Deixar fer als empresaris, o posarà tantes traves que al final, diguéssim, farà que s'entorpeixi d'alguna manera, pues, aquest tarannà que ha aconseguit Barcelona fins ara, no? Que té pues, la zona franca, té els creuers, té el mobile... Vull dir, no la veig, diguéssim, que estigui disposada, amb tantes traves que pot posar, a deixar fer, diguéssim, al món empresarial.
S'haurà de pragmatitzar, potser, si em permeten la paraula, tenint en compte que molts líders de l'esquerra ho han fet, també, governant.
Sí, home, jo penso que, com a persona intel·ligent i suposo llesta, es rodejarà d'una gent vàlida, no?, i que... Més
sí, però no oblidis que fa 4 dies estava... Vull dir, que surt d'una ideologia, jo crec, que tenia la seva importància, perquè jo crec que es tenia que queixar la gent dels desaucis i de tot el que passava en els bancs. Ara, potser el seu paper era aquest, no ser alcaldessa de Barcelona. Vull dir, que ho veig una
bé,
mica...
En tot cas, ell ha optat per això i la gent l'ha votada. També s'ha de dir, vostè ha dit, senyor Batlló, que creia que dels 179.000 vots, més o menys, que ha tingut Ada Colau, no tothom... comparteix el projecte, creu vostè.
Jo penso que hi ha molt vot de càstig als partits tradicionals, que també, a veure, amb tot el respecte i carinyo per al Toni, home, si potser s'ho mereixen els partits tradicionals, perquè, clar, hi ha hagut un degoteig de casos que és veritat que el ciutadà pot dir pues ara, pues voto, pum, a l'Ada Colau. I, saps,
i molt, molta sensació i clima de protesta social, també, d'indignació general, que això ha afavorit segurament formacions com aquestes noves.
Sí. La primera pregunta, jo la primera pregunta que em formularia és si l'Ada Colau portarà endavant el seu programa, complirà el seu programa electoral.
Això, ho té difícil amb 11 regidors sobre 41.
Tenir en compte que, a més, la pròpia candidatura està integrada per forces polítiques molt diferents. Ja només la seva força, i són Guanyem, Iniciativa per Catalunya, Procés Constitutiu, entre d'altres. No?
Podem, no?
Exacte.
En la marca de Catalunya.
Exacte. Veurem com mantenen les relacions dins de Guanyem Barcelona, perdona, com es mantenen l'equilibri, aquestes forces, no? El que sí que tinc clar, i és una mica el que deia ara, en aquest sentit, l'Ada Colau i la seva força política, a partir d'ara serà jutjada en termes polítics. No serà jutjada en termes de moviment social, sinó en termes polítics. I és lògic
tota
que sigui així.
Tota l'exigència que això té, no? Els que estan en política ho saben prou bé. Bé, avui seguim analitzant l'actualitat postelectoral amb el metge Joan Escofet, amb l'advocat penalista Lluís Batlló i amb el diputat de Convergència i Unió al Congrés dels Diputats, Toni Picó. Senyor Escofet, volia afegir alguna qüestió sobre
no,
això?
Bueno, tornant a la conversa que teníem abans del bipartidisme que existeix a Espanya. Sí, això està clar, i el que deia el diputat Picó, doncs ara a la força hauran de pactar. Clar, penso que el País Basc i Catalunya sempre hem anat una mica diferent, no?, que el resto d'Espanya, és que és això. O sigui, el País Basc què tenia? Tenia opció de votar el PNV. Després ha sortit Bildu, de l'esquerra, independentment del problema del terrorisme, que no ens hi ficarem en tot això. I aquí a Catalunya, doncs, clar, tenim unes forces també, Convergència, que tenim aquesta opció de votar. O sigui, i sempre s'havia de pactar més entre tots aquests partits, Iniciativa i tal. I ara suposo que l'argument que dona ell, que aquesta paraula que diu catalanitzar Espanya, no?
Sí, sí.
És una mica forta, però vaja...
Això em sembla que ho ha dit Esperanza Aguirre, no? En algun moment, o alguna altra persona.
Em sembla recordar, però no crec que ho digués en aquest sentit.
No crec que ho digués en aquest sentit. Davant les crítiques d'espanyolitzar, que s'havia dit des del ministre d'Educació.
Exacte.
Sí. Bueno, en el fons, sempre... tots els comentaristes polítics d'ahir, avui, tot això, tothom ha coincidit amb uns pactes i entendre's entre totes aquestes forces polítiques que han sortit.
I millorarem en aquest sentit? Serà positiu per la ciutadania que hi hagi més capacitat de pacte en ajuntaments, en algunes comunitats autònomes, però centrant-nos en Catalunya, en els nostres ajuntaments...
Veurem, no?
Sí,
hem de passar, deixar passar el temps.
Els pactes sempre fan ralentitzar més les situacions, no? Vull dir que està bé, perquè més democràtic sí que ho és, fins es troba que, quan es troba la solució, la cosa és que es pugui arribar algun dia a trobar les solucions de les coses per anar veient els temes, no?
Sobretot en els ajuntaments, on hi ha projectes socials que de vegades és important posar en marxa, o urbanístics, de molts tipus. Bé, doncs veurem com avança la cosa. Sí, senyor Picó.
Jo crec que caldria diferenciar en aquest sentit del que és aquesta forta fragmentació política amb la constitució de governs forts. Jo crec que és una cosa molt diferent, que és el que deia el Lluís. Vull dir, escolta'm, és bo que hi hagi forces, hi ha representació àmplies, molt àmplies en aquest sentit, però els governs municipals han de ser forts per tirar endavant doncs, les coses que han de fer. No?
Recordem que el 13 de juny es constitueixen els ajuntaments. En aquells on hi hagi alguna impugnació es podrà retardar o s'haurà de retardar si és que cal, però en principi és el 13 de juny dissabte i el funcionament és molt senzill perquè no hi ha separació de poder, com saben els oients. Llavors, si no hi ha cap pacte, la llista més votada automàticament, cadascú es pot votar a si mateix, el seu líder... surt. I previsiblement a Barcelona pot passar això, si no es tanca un pacte abans amb Ada Colau o en altres municipis també.
Exacte, per la part que em correspon, no? En Trias he posat de manifest
que ell no vol
pactar. Ell respecta la llista més votada i que, per tant, doncs, no dona per descomptat doncs, que l'Ada Colau serà la nova alcaldessa de Barcelona.
D'entrada ho serà, o en solitari, o amb pactes...
Cosa que a Madrid no està clar, no? Com està el tema?
A Madrid Ciutat no... sembla que... O sigui, sumen Podem i el PSOE a Madrid Ciutat i es podria donar l'alcaldessa hi ha Manuela Carpena, si no recordo malament. Manuela Carmena, la candidata de Podem a l'alcaldia de Madrid, que crec que no ha estat finalment la força més votada, empat a 20 regidors, però podria governar sent ella l'alcaldessa o el dels socialistes, però en principi ella seria la minoria majoritària, per dir-ho així, i aquí Esperanza Aguirre ho té molt difícil, a no ser que no hi hagi pacte, perquè aquí també... ara entrarem una mica en l'escenari espanyol. Pot haver-hi una mica regals enverinats per al PSOE en alguns pactes amb Podem. No sé si ho veuen vostès així o què pot passar en l'escenari espanyol.
Pactes complicats.
Perquè potser amb Esquerra Unida estava més clar i així tot en alguns casos no arribaven, com va passar a Extremadura en l'últim mandat.
Certament, pactes complicats i més tenint en compte que ens trobarem amb una... a finals de novembre, principis de desembre, tindrem eleccions generals. I que, per tant, tot això comptarà. Recordo que fa poc, no? L'última vegada que vaig estar per aquí, Ignasi, parlàvem d'Andalusia.
Sí.
No? Recordo que ja fa 2 o 3 setmanes jo deia doncs, que fins al dia 25 no hi hauria govern a Andalusia.
I així ha passat.
Si
és que n'hi ha, finalment, que sembla que ara es podrà desbloquejar. Ciutadans i Podem diran alguna cosa. Queda clar. Bé, doncs, tornant a Catalunya... el que són els escenaris de futur, m'agradaria entrar-hi una miqueta. Ja hem analitzat, em sembla prou, tot i que no arribem mai a tot, les eleccions municipals. Què passa a Catalunya de cara al 27 de setembre? Es començarà a parlar molt, segurament ara, fins i tot hi ha veus que continuen dient que no està clar que es convoquin aquestes eleccions, tenint en compte com van les coses, el que podria ser l'anomenat bloc sobiranista... Hi ha processos oberts, a Unió Democràtica mateix, el 14 de juny hi haurà un referèndum, en Convergència també s'estan redefinint les coses, el PSC també farà el seu propi debat, Esquerra Republicana...
Bé, és especialment interessant, i mira, ara tenim aquí la possibilitat amb el Toni de comentar aquest tema, perquè jo el segueixo molt... Perquè...
No li pregunti què passarà el 14 de juny,
No.
El que decideixin els militants d'Unió Democràtica de Catalunya.
Sí. Vull dir que realment teniu una decisió interessant en aquest sentit, perquè vull dir, Convergència ja s'ha identificat clarament amb el vot independentista, amb la causa independentista. I, en canvi, doncs, Unió no sembla que estigui per aquest. El problema seria, o el trist, que si després arribéssiu a la conclusió de que no esteu per al tema, la difícil convergència, diguéssim, amb Unió, no? amb Convergència. Perdó.
Sí,
la
difícil entesa amb Convergència.
Exacte.
Jo, si vols, responc a la pregunta. A veure, sí. El referèndum o la consulta que farem el dia 14 de juny no està plantejada en aquests termes. de continuar o no continuar amb Convergència i Unió, sinó està plantejada en els termes de quin és el full de ruta que Unió pròpiament decideix que és el seu, i per tant, a partir d'aquí, doncs, intentar pactar amb Convergència, no al revés. No al revés.
Si fos divergent, ara jo
no,
faig...
Clar, el tema és aquest. Si fos divergent, si resulta que el full de ruta no combrega, diguéssim, clarament amb la Convergència, pues, clar, això és seria una conseqüència lògica, no?, el de cara al 27S.
No bé, el temps és implacable, ens queda un minut. El senyor Escofet vol dir jo, alguna cosa, i si no, tanca el senyor Picó.
Una cosa. Ada
Colau, sí.
Ada Colau. Bueno, si m'equivoco, em rectifiqueu. Quan va venir el Pablo Iglesias a apoyar-la, no estava a favor de l'independentisme. I quan el Pablo Iglesias va marxar a desaparèixer del mapa, va tornar a ser a favor de l'independentisme.
No ben bé a favor de l'independència, sinó a favor del dret a decidir. No s'ha definit...
Dret a decidir.
Sí.
Sabeu o intuïu si és una postura clara o una postura... de circumstàncies.
Bé, Barcelona en Comú no és d'entrada partidària a la independència, té, no? Té una pluralitat a dintre, no? Em sembla, estan d'acord.
Amb... Procés Constituent, per exemple, sí que és independentista,
sí que és independentista
i forma part de Barcelona en Comú. No?
Però, en canvi, Podem no ho és.
Iniciativa no
ho
és.
Iniciativa no ho és com a formació. Bé.